Jo sóc la Marta Matarí, que havia d'estar el mes d'octubre, que la Pilar no ha pogut venir, la Pilar que era que havia d'estar avui aquí estarà en el mes d'octubre. Ens hem canviat. I el tema d'avui és sobre estabilitat, maduresa i tolerància per afrontar els obstacles. I m'agradaria començar parlant de què són els obstacles, o si existeixen els obstacles. Hola. La conferència d'avui està prevista en català. El folleto, si us hi fixeu, alguns títols estan en català i altres estan en castellà, perquè alguns ens demaneu que fem una mica d'equilibri, és totalment correcte també. Llavors, quan veieu que en el folleto està el títol en català, és que estarà en català. D'acord? Ho sento, hi ha altres activitats que al centre podeu venir que estan en castellà. Us sembla bé la resta?
Sí.
Doncs el tema que us estava comentant, si els obstacles existeixen o no, o ens els fem nosaltres, què penseu? Existeixen els obstacles? O existeixen situacions desafiants, situacions que ens plantegen doncs, treure el màxim de força del nostre interior? Però més que dir-ne obstacles, crec que és com una mica de plantejament personal també, amb quin tipus de manera de pensar volem viure. Perquè segons com pensem, així vivim, segons com pensem, així ens relacionem, segons com pensem, així sentim, alhora el sentiment influencia la nostra manera de pensar, per tant, de fer, de parlar, etc. Però sí que hi ha persones, i podem veure-ho com quan sorgeixen situacions en la seva vida ho veuen com a oportunitats, ho veuen com a, bé, potser és una situació que no m'agrada massa, però que em fa treure de mi el màxim per poder solventar aquesta situació. I quan ha passat aquella situació difícil, dius, ah, doncs fixa't, si no hagués passat això, ara no em trobaria en aquesta altra situació. I en aquell moment, per res ho veus d'aquesta manera. Però quan ha passat un temps, te n'adones de que hi ha algun benefici en allò. I sí que hi ha situacions i situacions, però tot es pot veure d'una forma positiva o es pot veure d'una forma negativa. Tot, absolutament tot. I també podem veure com, segons les persones, per uns una cosa molt gran és un obstacle i per un altre aquella mateixa situació no ho veu així. O hi ha persones que s'enfonsen en un vas d'aigua, com dèiem, no? Que en una petita cosa ja sembla que li hagi passat allò més gran del món. Posaré alguns exemples i sembla un acudit, però és cert el que diré ara. Fa unes setmanes, només unes setmanes, algú estava, una dona, molt angoixada per una situació que li havia passat. I en el centre, doncs, ja sabeu que veniu a fer activitats, cursos, meditacions i doncs, si alguna vegada hi ha alguna conversa doncs algú s'obre i t'explica alguna cosa, no? Doncs en aquesta situació aquesta persona estava bastant desequilibrada, diguem-ho així. I al final, quan em va dir què és allò que li havia passat, és que tenia el perico malalt. I és cert, Fa dues o tres setmanes una persona em va explicar això. El perico que estava malalt. I m'estimo molt els animals i amb tot el respecte pels animals, però el motiu de preocupació i angoixa realment prou important era que el seu ocellet se li havia posat malalt. Llavors, si en aquesta, si una persona així li ve una situació realment important que hagi d'afrontar a la vida, què serà d'aquesta bona dona? Vull dir, si una situació que la podem veure, doncs mira, aquesta és la situació, si puc veure què puc fer, però que no se'ns en vagi la nostra felicitat o el nostre benestar o el nostre equilibri personal i familiar per una situació tan petita com aquesta. I us posaré una altra situació completament diferent i si poso aquests dos exemples és perquè també cadascú de nosaltres veiem com el tamany entre cometes, d'allò que ens passa també depèn molt de com tenim fortalesa per afrontar el que ens passa, no? Alguns de vosaltres, i puc dir perquè ell ho comenta així obertament, coneixeu el José María, professor del centre, sí? Ell és d'una família de, són 6 o 7 germans i un d'aquests germans té càncer terminal, un germà més gran que ell, I aquest cap de setmana ha estat amb la seva família a veure'ls, són del nord, i ara hi tornarà a anar. Li queden dies de vida, literalment dies de vida en aquest noi. Doncs s'ho ha après tan bé, que aquesta situació s'ha convertit en un motiu de que tota la família s'ajunti, de que tota la família tregui els seus recursos. Doncs jo sé d'aquesta cosa, aquesta teràpia, que potser li alleugera una mica el dolor, l'altre, ah, doncs mira, podríem fer això, doncs jo me'n vaig a buscar fang a no sé on, perquè el fang va bé per no sé què més. I una situació que realment és, pot ser, no? I ho és per la major part de famílies quan passa una situació així molt angoixant, doncs s'està convertint en un moment, ja és una família unida, però encara de que hi hagi més unitat a la família. I vol deixar-ho tot tan arreglat que aquest senyor doncs ha volgut, estava amb la seva parella, no? Doncs per arreglar les coses, es vol casar amb la seva parella abans de morir, vol pintar l'habitació del seu fill abans de morir i vol arreglar no sé quines altres coses. I quan ha anat a fer les gestions han dit, bueno, això doncs d'aquí dos mesos passi vostè per fer tal cosa. No, no, és que em queden tres dies. Ja el veuen tan prim i tan demacrat que és, està inclús animant a altres persones que l'estan ajudant a doncs, agilitzar-ho tot al màxim per quan ell marxi, no? I a part de les coses externes que vulgui deixar arreglades, doncs està en la família ajuntant-se per meditar junts, un altre porta una altra lectura, un altre fa una altra cosa. És una situació realment digna de veure i de viure. Llavors, què és un obstacle? Allò que ens creem nosaltres a la nostra ment que pot ser un obstacle. Perquè quan veus una situació així, dius, caram que bé, no? Una persona que, a més, ha volgut saber quant temps li queda, que amb tota la seva serenor s'està preparant, física i espiritualment, per marxar, i perquè la seva família també experimenti pau en aquests moments. I per tant, si en aquests moments experimenta pau la seva família, quan aquest senyor marxi, es quedaran amb aquest sentiment de pau. Enteneu el que us estic dient? Llavors, quins obstacles tenim a la nostra vida? Puc tenir una malaltia? Puc haver-me quedat sense feina? Totes aquestes situacions que sabem que passen i que passaran. D'acord? Però quina és la meva fortalesa que tinc dins per poder afrontar tot allò que passi? Perquè no pensem només en nosaltres mateixos. Pensem en els ambients que generem segons el nostre estat intern. M'enteneu? Vull dir, quan tu estàs en pau, generes ambient de pau. O escampes aquestes vibracions de pau. Quan tu estàs amb neguit, amb angoixa, estressat, nerviós, el que escampes també és això. I és gairebé és com si es pogués tocar, segons quins ambients. Podem veure que hi ha ambients que es poden tallar amb un ganivet gairebé, no? I hi ha ambients doncs, que et sents fàcil, et sents còmode, et sents bé, no ho veus com una situació que impliqui cap mena d'alteració. Llavors, aquestes tres qualitats o aquests tres valors que hem afegit en el títol, quin sentit té o com podem augmentar la nostra estabilitat, la nostra maduresa, la nostra tolerància per poder justament veure els obstacles o seguir parlant en lloc d'obstacles les oportunitats de canvi o les situacions que ens aporten un aprenentatge, com ho podem viure d'una forma diferent. I l'estabilitat és una de les qualitats penso que ens ajuden més a viure i té la seva subtilesa també, no és tot tan una persona estable i ens la podem imaginar, cadascú podem pensar si estic parlant d'estabilitat o si m'imagino a mi mateixa estable, com m'imagino? En pau? Sí? Amb tranquil·litat? Amb les eines suficients o els recursos suficients com per el que a vegades diem comptar fins a 10 abans de contestar? Sí? Una persona que no és estable no pot fer això, però si és una persona que té certa estabilitat
respirarà profundament, com diem, abans de doncs, respondre a alguna situació, algun comentari a vegades no tan agradable. Sí? Però aquesta estabilitat no és només una qüestió d'aparença, perquè hi ha persones que aparentment estan estables, però pot ser també que sigui façana, que en moments en els que estàs sol, moments en els que no t'acabes de trobar del tot bé, allà et surt tot, val? Però també està bé que surti, també està bé per adonar-te'n que encara ens falta per seguir avançant, perquè no és que diguis ara ja m'he fet estable, no, és tot un anar i anant. Doncs et pots sentir ara més estable que fa un mes o que fa un any o tres, val? Inclús entre un interval i l'altre, un moment i l'altre, en aquest període també pot haver-hi altibaixos, però també alhora ens pot ajudar a descobrir altres aspectes que treballant-los pot augmentar el nostre nivell d'estabilitat. Però per anar adquirint més aquesta personalitat més estable, sí que ens cal fer meditació cada dia. I això hi anem insistint, perquè podem pensar, sí, de tant en tant, no? Quan em trobo malament, o em relaxa bastant, quan ho necessito, està molt bé. Però si medito només quan ho necessito, en moments d'alteració, servirà per calmar-me en aquell moment. I pot haver moments que inclús em costi, que fins i tot em costi arribar a aquest nivell de calma quan hi ha molt d'enequit per dins. Però si ho converteixo en una pràctica diària, en una rutina, doncs que començo el dia fent una petita meditació o en qualsevol moment del dia, no és tan important quin moment, sí que personalment penso que té una força com aprofitar l'ambient tranquil, no? Després de la nit, aquest moment de quan surt el sol o aquest moment d'hora del matí té molta força també. Però bé, si no, en qualsevol moment del dia anar-ho incorporant com una pràctica diària si volem anar augmentant en el que pot ser l'estabilitat. I una persona estable és una persona madura també. Crec que aquestes dues qualitats van bastant unides l'una amb l'altra. I què entenem per maduresa? A vegades parlem en general, no es parla de la maduresa quan es parla de l'edat. Que una persona d'edat, una persona gran, doncs considerem que és una persona que ja té tota l'experiència de vida. I és cert. Una persona, quan més gran es fa, és com que més sàvia es fa, perquè té més experiència de tot allò que li ha arribat a passar en els dies de la seva vida. Però no sempre encaixa. No sé si estareu d'acord amb això. Però no sempre que una persona fa anys creix en maduresa. Inclús hi ha vegades que arriba a un cert punt, a una certa edat, que sembla que inclús et tornis a fer més petit, o que et fas vulnerable o més sensible. I llavors m'agrada observar i m'agrada veure les diferents personalitats, però segur que tots podem identificar algun cas així, que sembla que per l'edat que té, doncs potser no sé si es pren les coses amb la correspondència de l'edat que té. M'enteneu el que vull dir? I he estat reflexionant en quin és el motiu, i poden haver molts, evidentment, però crec que hi ha un fet molt concret, que quan es dona aquest fet el nivell de maduresa costa més d'anar-lo adquirint, i és quan de petit, quan a l'infantesa ha faltat amor i afecte, inclús demostrar aquest afecte doncs amb una abraçada, amb un petó, no? Quan un nen necessita, una nena necessita d'aquesta estimació. I el que cadascú ens podem revisar personalment, i potser un no s'identifica molt amb un mateix, però a vegades ho podem veure amb els altres, persones que han crescut una miqueta sols o que per circumstàncies s'han vist allunyats de la seva família, o que hi ha hagut una separació, o diferents circumstàncies que poden passar-nos a la vida, i que no s'ha pogut o rebre amor o manifestar el teu amor, la teva estimació, aquesta persona normalment creix amb una manca de solidesa interna. Per tant, amb una manca de maduresa, et falta potser eines com per després afrontar certes coses. Té sentit el que estic dient? Veieu el que, per on vaig? Sí? És a dir, com aquest nivell de maduresa té molt a veure també amb el paper que en la vida de cadascun de nosaltres ha pogut tenir el que és l'amor, no? I que alhora una persona madura en aquest sentit, doncs, també d'estabilitat, de tenir recursos per afrontar les situacions, és una persona que desenvolupa, i va molt relacionat amb el tema de l'amor, una gran compassió. O potser no molt gran, però l'anem desenvolupant, no?, aquesta compassió. I aquí vull relacionar amb el tema de la tolerància. Perquè sovint pensem que tolerar vol dir aguantar. És que he tolerat tant al llarg de la meva vida. Però en realitat estic parlant de tolerar o estic parlant d'aguantar? No sé si acabem d'entendre massa bé, almenys en la nostra cultura, què vol dir el valor de la tolerància, perquè el posem com a valor positiu. I si fos en el sentit d'aguantar o de resignar-se, tindria una connotació negativa, per tant ja no seria un valor o una virtut, no? Però sí que, i m'agrada quan, per exemple, en contextes relacionats amb el budisme o amb altres tipus de cultura, parlen bastant de l'amor compassiu, d'aquest, doncs bé, aquesta persona és així, però de quina manera puc encara fer sortir de dins meu aquesta compassió, que també tindria bastant a veure no tenir en compte les debilitats d'aquella persona. No estic parlant d'això, o d'amagar que aquella persona pot tenir certes debilitats o certes febleses, però sí com entendre que hi ha un motiu al darrere. És a dir, si una persona et reacciona malament, tens diferents opcions: o prendre-t'ho molt personal, i ara perquè s'ha cregut, però perquè m'ho diu a mi, però a sobre de tot el que he fet per ella, vale? I és bastant normal que aquesta sigui la primera reacció que tenim davant d'un fet així. Almenys crec que tots ens hi hem pogut sentir identificats més d'una vegada i més de dues. Però també hi ha una altra manera d'aprendre't aquesta situació, de dir, doncs, què li passa? Potser no es troba bé, o potser s'ha molestat amb alguna altra persona. Però tendim a prendre'ns les coses molt personalment, com que tot allò que els altres expressen, com que té a veure amb mi, i pot ser que tingui a veure amb mi, llavors m'hauré de revisar a veure si hi ha motiu pel qual l'altre s'ha pogut molestar. Està clar que sí. Però si veig, si em reviso i penso, doncs mira, no reconeix que ja li he pogut fer cap mal, o almenys no ha sigut pas intencionadament, però entendre què és el que li ha pogut passar. I si envoltem aquesta persona amb els nostres bons desitjos, amb aquestes ganes també de que aquesta persona pugui trobar un lloc de pau en el seu interior. Perquè una persona, i segurament, no?, coneixem tots persones que fàcilment s'alteren o fàcilment es prenen les coses malament, o... doncs és que li falta arribar a aquest punt d'estabilitat. I a tots ens falta un cert percentatge, evidentment que sí, però estic parlant quan ho veiem en un altre, podríem també aprofitar la situació no com per veure que això és un obstacle d'aquesta persona que s'està enfrontant amb mi, sinó doncs com puc convertir aquesta situació en un motiu de creixement personal i espiritual per part meva, de veure quines qualitats puc desenvolupar davant d'una situació així. I moltes vegades una de les qualitats que es desenvolupa, sabeu què és? La paciència. Que la paciència és la ciència de la pau. I llavors, quan hi ha aquesta paciència autèntica, deixes de pensar que estàs aguantant. Val? Perquè tu pots aguantar una vegada, dues vegades, tres vegades, 53 vegades, però la que fa 54 igual saltes ja. Val? Llavors vol dir que no estaves realment tolerant tampoc. no estava sent compassiu la primera vegada. Ara, amb això no vull dir tampoc que, doncs, si estic en una situació que dic una forma de relacionar-nos en els que sempre hi ha aquest desafiament, doncs també puc plantejar coses. Puc tenir l'autorespecte també de dir, doncs, en quin ambient vull seguir vivint. Això és un altre tema. D'acord? Però almenys que no faltin de dins els nostres bons desitjos. Perquè en contextes de meditació i d'espiritualitat sovint parlem de la pau, però crec que també és important que ho sentim, no només que en parlem, que ho sentim, de com l'estimació ens pot ajudar a la nostra transformació o creixement personal. L'estimació, però no només cap als altres, sinó estimació també cap a nosaltres mateixos. Sí? Ens estimem? Com? D'aquella manera? De vegades. Segurament ens podríem estimar més del que ens estem estimant. Val? I una manera de no mostrar-nos estimació és nosaltres mateixos crear-nos obstacles quan no n'hi han. M'enteneu? Quan sembla que les coses més o menys s'estan ja com equilibrant, o, doncs, o almenys ja tens la manera de no afectar-te tant per certes coses, però després sembla que hi hagi com un sabotejador intern, com si tu mateix et fessis la guitza, com si no et permetessis certes coses, com si estés malament poder estar bé. I llavors és aquí on, quan no tens obstacles o no en tens tants, te'ls crees tu i penses que no m'ho mereixo, que perquè m'ho puc permetre, i et comences a donar una sèrie de justificacions que en el fons t'estan allunyant del que podria ser estimar-te de veritat. Sí? I una manera per veure també quin nivell de severitat, de maduresa i de tolerància tinc, em pot anar molt bé si observo com es relacionen els altres amb mi. Perquè està bé també buscar termòmetres per veure com anem avançant, perquè si estem aquí i ens interessen aquests temes és que estem interessats de veritat en fer canvis. Veritat? No només perquè és una informació agradable a les orelles, estem perquè ens interessa fer alguna cosa més per a nosaltres i pels altres. Llavors, si observo com els altres es relacionen amb mi, podré veure quin nivell estic avançant en aquestes tres qualitats: l'estabilitat, la maduresa i la tolerància. Si quan els altres parlen amb mi, i ho puc saber, han d'embolicar les seves paraules amb cutafluix perquè no em facin mal. M'enteneu què vull dir? M'ho han dit de tal manera perquè si no, doncs saben que no se'm posarà bé. Doncs potser és que no tinc tanta estabilitat que no permeto que els altres es comuniquin amb mi des de l'assertivitat. Sí? Fem un petit parèntesis per explicar això de l'assertivitat. Potser alguns esteu familiaritzats amb aquesta paraula? Sí? Uns no? Assertivitat, diríem que hi ha tres maneres de comunicació, tres formes de comunicar-nos. La comunicació passiva és aquell que diu que sí a tot i que, doncs, per no crear malestar, doncs, acceptes el que sigui. Així, molt breument, eh? La comunicació passiva. La comunicació agressiva és justament la contrària. Que et fan així si hi ha xiscles. I doncs, un altre tipus de comunicació pot ser l'assertiva. I un exemple molt quotidià, doncs, estàs a la cua del supermercat, estàs mantenint el teu torn, però tens una mica de pressa, però t'has d'esperar, i algú se't posa al davant. Val? El que no s'atreveix, fixa't, aquest, tal, però no li diu res. El que és agressiu, no és que té la forma aquesta de comunicació agressiva, però és vostè que s'ha cregut que aquí anava jo, que tal, que qual, que no sé què, al final, vale, però li respon d'una forma no tan adequada. I el que és assertiu, d'una forma educada i respectuosa per ell, però alhora per l'altre, però alhora respectuosa per si mateix, diu, miri, perdoni, és que ara anava jo, i és que sap, tinc una miqueta de pressa si no li fa res. I ja està. Li dius el que li havies de dir, però li dius serenament, tranquil·lament, que l'altre no es pot molestar i que doncs, tu et sents bé també perquè no li has dit pas d'una forma errònia. Vale? Això és la comunicació assertiva. Però inclús hi ha vegades que hi ha personalitats tan febles, tan susceptibles, tan delicades, justament doncs, per haver viscut una manca d'amor o diferents situacions que han pogut passar a la vida, que saps que quan parles amb aquella persona li has de posar del tot molt bé perquè encaixi. Sí? I no passa res, ja ho vas aprenent. No? I us haureu trobat segurament doncs, persones que li dius una cosa i dius, ah, doncs moltes gràcies, per què no les dones les gràcies? Ah, que tal. I l'altre dius, ah, doncs tal, però no li dones les gràcies. I això no m'has dit ni les gràcies. Llavors què fas? Com et relaciones? Doncs mira, com et sentis més bé i com estiguis més feliç sempre i quan siguis respectuós amb l'altre. I també podem pensar que si l'altre s'ho pren malament no sempre depèn de nosaltres. Ara sí sabem que hi ha certes personalitats més delicades, no ens costa res tampoc embolicar-les una miqueta de gota fluix, tot esperant també i ajudant a l'altre de la forma que sigui possible a que l'altre s'enforteixi una mica més. Que enfortir-se no vol dir endurir-se, és diferent. Una persona estable, madura, va adquirint aquesta fortalesa interna, però no és el mateix que si digués duresa interna, s'entén? Duresa és així, és com molt rígid, molt... mentre que fortalesa és aquest estat de solidesa, d'estar bé amb tu, amb els altres. Però per tot plegat ens cal de veritat dedicar-nos temps per nosaltres. I després els altres rebran el resultat de l'ambient que serem capaços de generar justament per haver creat un bon ambient dins nostre. Quan parlem d'ambients sembla que tingui a veure doncs, l'ambient no? extern. Doncs que hi hagi una bona olor, que hi hagi un lloc on es plantes agradables o un entorn agradable, no? I a part d'una vibració agradable, per suposar. Però també internament com estic per dins. A nivell de la meva ment, del meu cor, què sento? I de tant en tant ens ho hem de preguntar. Com estic? Què em passa? Sí? I igual que podem ajudar un altre, i si un altre ens diu, doncs mira, estic així, estic aixà, és un amic, no? Una amiga, intentes fer alguna cosa per aquesta persona, també ens hem d'escoltar nosaltres mateixos i també ens hem de poder saber orientar o guiar a nosaltres mateixos. I així veurem com mica en mica va augmentant el nostre nivell d'estabilitat. I veig aquí avui algunes cares noves, però altres no són tan noves. I segur que si aneu practicant meditació a casa vostra també, podeu veure canvis. S'han de poder veure canvis. Si no és que hi ha alguna cosa que estem fent malament. Sí? Els veieu, els canvis? Sí? I arriba un punt que inclús, no és que sigui una dependència, tal com es diu a vegades, no? Diem, ens hem d'alliberar de les dependències i alguns m'han dit, però és que vosaltres depeneu massa de meditar. Doncs mira, una bona dependència, vols que et digui. Sí? És a dir, quan una cosa et funciona, quan una cosa et va bé, doncs també podríem dir que estem dependents de menjar cada dia i encara no ho fem, veritat? I dormim cada dia també, veritat? És que cada dia és una dependència el dormir o és una necessitat? Menjar i dormir és una necessitat. Val? Igual com també és una necessitat fer una mica d'exercici, bellugar-nos una mica. D'acord? Però llavors m'estic ocupant només d'aquestes necessitats externament físicament, que ens entenguem, o també escolto quines són les necessitats de l'ànima, de l'ésser, de l'energia que som. I en aquest moment en què podem escoltar quines són aquestes necessitats, anirem percebint cada vegada com el silenci té una gran força. No estic parlant només del silenci a l'exterior, que aquest és un lloc, per cert, de molt silenci. Estic parlant també d'aquest silenci en el que som capaços de reduir la velocitat dels nostres pensaments, que no hi hagi tant de soroll aquí dins, que no hi hagi tant d'alt i baix emocional en el nostre cor. En aquesta estabilitat entre de la ment i el cor, aquí és on podem gaudir de moments de silenci, de tranquil·litat. I sí que us animaria que ho aneu incorporant a la vostra vida cada dia uns momentets. Si el cap de setmana teniu més temps, doncs aprofiteu també. O per aquests moments de tranquil·litat, agafeu una lectura positiva, alguna lectura espiritual, llegint aquells moments també. Com un temps que et serveixi per mirar-te al mirall intern, per mirar-te endins. I també que doncs, d'aquí una setmana i d'aquí 3 mesos i de tant en tant ens anem revisant. I que fem servir també les circumstàncies que ens passen, les situacions que ens passen, per revisar-nos. Perquè cada dia passen coses, a vegades més petites, a vegades més grans. Però cada dia segur que hi ha alguna petita incidència. Sigui una conversa, sigui el que sigui. Doncs veure, en aquesta situació, com he reaccionat? M'ho he pres bé? M'ho he pres massa personalment? He sabut alhora ajudar l'altre? O he només pensat en mi? Perquè això pot passar també, no? Que intentant tu ser tan estable i tan madur i tan pacífic i tant tot això, que al final t'oblidis dels altres. I el que succeeix és que tot allò que tu experimentes ho transmets, conscient o inconscientment inclús. Tot allò que tu sents, ho escampes. Tot allò que tu sents, ho escampes, sigui del nivell que sigui. Per això ho anem escampant. Però llavors també d'on trobem aquesta força que ens permet anar desenvolupant del nostre interior totes aquestes qualitats que estan dins, que no les hem d'aprendre de fora, ja estan dins nostre. Per això en la meditació o en els diferents cursos o activitats que fem, per un costat entenem que tot allò està dins nostre, però és com si ho tinguéssim en un petit cofre, en una caixeta ben bonica, la caixeta tapada. Tu saps que en aquella petita caixeta hi ha joies, per exemple. Saps que aquella caixeta hi ha diamants, però la caixeta està tancada. Però saps que dins, i es va llupant, sembla que ho sentis. Però et fa falta la clau d'aquesta caixeta per poder-la obrir i gaudir d'allò que hi ha dins. Doncs espiritualment ens passa el mateix. Dins som com aquesta caixeta, que hi ha totes les qualitats. Tot això del que estava parlant avui, ja ho som nosaltres. No és que hàgim d'aprendre a ser estables. L'estabilitat està dins nostre. Però ens falta aquesta força externa, diguem-ne de Déu o de l'energia suprema, o cadascú que ho pensi de la forma que li sigui més còmode pensar en això, que ens posi la clau i ens pugui obrir la caixa. Perquè no ens serveix de res que la tapa estigui tancada. M'enteneu? És a dir, tot això ja està dins, però falta que també faci el clic, i aquesta connexió és el que em permet després transmetre-ho. Llavors es fa com un triangle. Com un triangle que la meditació sents, que pots percebre aquesta energia com de bondat, totalment, això sí, una energia plenament estable, d'una gran saviesa, d'una gran veritat, d'una gran puresa, d'una gran netedat, i la podem percebre, sentir-la, sentir com es desenvolupen totes aquestes qualitats que estan dins nostre, com les anem escampant. I això és el que ens fa possible que allò que podem experimentar a la meditació ho podem seguir transmetent a casa, a la feina, allà on estiguem. Perquè es veu, segur que ens prenem les coses diferents. Quan has tingut abans uns moments més reflexius de la meditació. I en els moments en els que vivim és totalment necessari. Ja no pensant només en nosaltres, sinó pensant en les diferents persones que coneixem i que no coneixem. Pot ser la nostra aportació de pau pel món. I justament, estic dient això, està bé si en som una miqueta més conscients tots plegats. El dia 21, divendres, és el dia que les Nacions Unides sempre designa com el Dia Internacional de la Pau. Llavors, doncs bé, està bé si anem pensant, i és un dia en què es fan en general bastants actes per fomentar la pau i aquesta idea doncs, d'un altre tipus de convivència, no? Però que podem aprendre a transmetre un altre tipus de pau, que no només és l'absència d'armes, sinó un altre tipus de pau també, que justament és el que pot portar l'altre. Però això ens hem d'oblidar. I si us en recordeu, el proper divendres, quan us desperteu, pensant en doncs avui, hi ha molta gent en el món que estarà pensant en la pau. I que no només sigui un pensar en la pau, que pot ser un nivell, sinó que sigui un viure la pau. Veieu que és diferent, pensar o sentir. Puc pensar en la pau, però per res sentir-me en pau. Val? O puc sentir, experimentar, viure la pau, aquest estat de tranquil·litat, de serenor, de quietud. I això ho puc transmetre. Sí? I en qualsevol àmbit, qualsevol lloc on estigui. I quan, per exemple, abans de començar el dia, puc preveure, més o menys, a vegades no sempre succeeix igual, però pots pensar, avui amb quantes persones em trobaré, amb qui estaré avui en el dia d'avui? I aquestes persones que em trobaré en el dia d'avui, què s'emportaran de mi? Com si li poguessin fer un regal a totes les persones que ens trobem cada dia. Perquè si no, la veritat, si ho pensem bé, moltes vegades la forma com ens relacionem amb els altres és totalment utilitari, material, per l'ús que aquesta persona pot fer a mi o el que jo li puc fer a l'altre. Però, a veure, a part d'anar a comprar el pa i que aquella senyora em doni el pa, és un ésser humà que deu tenir les seves situacions, els seus problemes, la seva vida, i ni tinc per què saber-la ni ella tinc per què saber la meva. Però li puc transmetre alguna cosa mentre que m'està servint el pa. I us poso un exemple molt quotidià, però igual que la senyora del pa, hi haurà la de la cafeteria on em prenc el cafè, o la persona que està a la feina, o... No? I cada persona que jo em trobi al cap del dia s'hauria d'emportar alguna cosa de mi. A més, és un pensament molt bonic aquest. Quins regals faré a tots aquells que em trobi? Per fer regals els haig de tenir. No puc fer regals que no tinc. Val? Si vaig a una festa d'aniversari i vull portar un regal, haig de passar abans per algun lloc a comprar el regal que entregaré. Molt lògic, no? Però internament també, quins regals vaig acumulant internament perquè em pugui anar donant amb les diferents persones amb les que convinc. Inclús, us diré més, amb aquelles que no coneixo i que no preveig que veuré avui, però que, per exemple, pel fet de venir aquí, val? Ens hem trobat a persones a l'autobús o al metro o al carrer si hem vingut caminant. Val? Puc ni mirar-les, perquè jo vaig a tal lloc, o puc fixar-me que aquells éssers estan allà. Veieu que és una vibració diferent? És com reconèixer l'altre. I no cal més que una mirada, o si un va molt de pressa, doncs deixar passar, o... però bé, reconèixer l'altre. I amb tot això, estem posant en pràctica també la compassió de la que us estava parlant abans. D'acord? podem practicar. A més, quan és l'inici de curs dels nens, dels joves, és com si comencés el curs per tothom. No us sembla així? Encara que no vagis a l'escola, comencem l'any dues vegades. Comencem l'any al gener i torna a haver un inici de curs, un inici d'any, ara, en aquesta època. Per tant, és molt bon moment per plantejar-se coses, per revisar coses, per veure què vull fer, com vull omplir el meu temps, doncs, des d'ara a les vacances de l'any que ve, perquè d'aquí res no ens n'adonarem, però ja estarem a Nadal, perquè el temps va així, no? De pressa. Però puc anar passant els dies de pressa, i els dies seguiran passant com som, però puc fer que hi hagi alguna cosa especial. Quin objectiu tinc? Què és el que em plantejo per aquest curs que ara comença? Què és el que vull que succeeixi? Què és el desig més pur, desig, un bon desig que tinc per mi o pels que m'envolten de cara a aquest proper curs? Què hauria de fer? I aquí també podem tenir, com us deia abans, l'actitud passiva. Hi ha qui té una actitud passiva davant d'això. Ah, no, jo el que vingui, no? Llavors és com que t'asseus i és com aquell que va al cinema i veus la pel·lícula que et fan i després, si vols, pots, no?, anar veient coses o davant de la tele, no? Però tu estàs allà assegut i no fas res. Hi ha qui pensa per tu, hi ha qui diu el que has de sentir, el que has de fer, on has d'anar de vacances, el que... Tot això, no? És una actitud molt passiva. Puc seguir tenint aquesta actitud passiva. O puc plantejar-me coses. I doncs pot ser un bon moment aquest inici de curs per plantejar-nos coses, per revisar objectius, per revisar propòsits, per veure si allò que estic fent encaixa amb els propòsits que tinc, perquè clar, puc somiar truites, puc tenir uns propòsits, però si tampoc faig res per arribar a aquests propòsits que jo mateixa em plantejo, llavors no encaixa, no? Veure si allò que estic fent em serveix per arribar als propòsits que tinc. Així que us animo a que avui marxem tots plegats d'aquí amb un plan de revisió de què volem fer. L'estabilitat seguirà sent una cosa que estaria bé sentir, incrementar més la maduresa o ser més tolerant, o ho incorporo com a pràctica i com una cosa que m'agradaria anar assolint a que doncs, d'aquí un temps tingui més estabilitat que la que pugui tenir avui. Us sembla? Com si marxéssim d'aquí amb deures. Val? Ningú ens els preguntarà, només nosaltres mateixos ens ho podem contestar. Doncs podem fer uns moments de meditació. Si hi ha alguna pregunta abans, si hi ha alguna que vulgui comentar, afegir alguna cosa. En el context d'avui estava parlant més de la tolerància com a estimació i com a compassió. Potser en aquest context ho podem entendre més. Però no sentir més que hem de resignar-nos, que hem d'aguantar, que hem d'estar por, que això no ens fa estables, ens fa pesats. Val. Mentre que l'altre ambient et fa més lleugir, et dona més ànims. Sí. Hi havia algú aquí que deia alguna cosa? Digui'm.
El que passa és que ho estic escoltant, no? Em dona una sensació que la meva vida, que si ja arriba a un punt que ja estic estable, perquè no tinc cap obligació, ni per la bandera, ni per la bandera, estic lliure. I ara m'estic a la meva, perquè està millor. Però ara després, i ara cap res. No cap res de treballar, no? I tot el dia per mi. I faig altres coses. Quan em sento bé, però pensant els anys enrere, que ja he tingut aquesta activitat, aquestes coses de fer, de parlar, de això, de tot, i ara dic, no, 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 no,
en primer lloc, moltes felicitats per estar tan bé i transmetre... No, no, que segur que hi ha coses, però sí, ja l'entenc, ja el que vol dir. Però justament, doncs...
Sí, que no, ni com complir-la. Ja n'hi ha una cosa que diguis des de sobres. Però és això que penso que jo he arribat massa tard.
Sí, repito la pregunta. El que està comentant és, quan una persona es fa gran, en el seu cas, doncs que ja tens la vida més o menys, que ja has fet el que havies de fer i doncs potser està jubilada o no, no? I està, doncs, que se sent lliure i que té família, però que se sent internament, se sent lliure, i doncs que a vegades es planteja si això estarà bé o no, no? Potser en el fons és això el que vol dir.
Bé, i ara què? Sí, també que tens possibilitat, sí, al cap.
Però justament jo penso que també fa falta...
Però que estic jo abans, és el que a vegades sí. Ella remoure per dir-te. Tot amb això, aquesta serà no, no la tinguem, eh?
Això és el que anava a dir per altre costat. Són dues coses aquí, on, bueno, podríem seguir dient coses, no? Però per un costat, si un arriba a més gran i se sent bé de salut i té força i pot valdre's, doncs és una molt bona oportunitat per fer alguna cosa pels altres també. Per altra banda, doncs també, com vostè diu, no pel fet de semblar que externament estàs estable, per dintre sempre hi ha el mateix nivell d'estabilitat. Però per altra banda també, jo crec que mai és tard per començar una cosa. És a dir, quan a vegades ve gent gran al centre i diu, oh, és que jo ja, si fos més jove, però ara ja, a la meva edat, doncs, mireu, qui va fundar Brahma Kumaris tenia 60 anys quan va començar i fins als 93 que va morir, doncs va tenir una vida prou activa, no? Llavors, no és tant quina edat tenim per si puc seguir valent per alguna cosa. A vegades ens dones la sensació de que el valor... s'entén el concepte de valor, ens el donem en funció d'allò que fem o ens pensem que valem més o menys per allò que fem, i si no fem tant potser minva el nostre valor, no? No sé si anava tant per aquí o no, però és un altre tema interessant també de parlar. Doncs disfruti del seu regal, eh? És veritat, clar que sí, però està bé també reconèixer-ho. Està bé, doncs mira, tinc una vida que només depèn de mi, que no haig de donar comptes a ningú i que estic bé i que tinc salut, doncs mira, fantàstic. Molt bé.
Jo reconec personalment la meva família. I és un regal que té per tota la feina que estic durant tota la
vida. Segurament, clar que sí, clar que sí. Tot el que fem dona el seu fruit. No se sent allà al fons, torno a repetir. Resulta que aquí hi ha la seva germana i diu que tot el que experimenta ara és per tot el que ha fet a la seva vida. També és una reflexió interessant, que tot allò que fem ens donarà el seu fruit. Val? Molt bé, doncs fem uns momentets de meditació. Posarem una música suau de fons i deixem-nos relaxar, que el cos estigui assegut, però mantenint l'esquena recta. Sentim com el cos es va relaxant. La respiració es fa més profunda. A l'inspirar i al treure l'aire. I ara observo. Observo el cos relaxat. Escolto aquesta música suau. I puc escoltar també la vibració, l'ambient de tranquil·litat d'aquesta sala. I poc a poc vaig mirant cap endins. Poc a poc sento l'energia que sóc, l'ésser que sóc. Un ésser pacífic, ple d'amor. I em deixo portar per aquesta vibració agradable que surt de dins meu. I puc percebre també tota la força, aquesta fortalesa interna que es va desenvolupant més i més en aquests moments de calma i de silenci. Sento l'estabilitat. Sóc un ésser estable. Equilibri. Tranquil·litat. I aquesta experiència interna de tots nosaltres ara crea un ambient també. Estem afegint vibracions positives i alhora plenes de força. Des d'aquesta serenor, puc experimentar també la força i l'estimació de l'energia suprema de Déu, d'aquest ésser que és per sempre estable. Que viu per sempre en equilibri. I gaudeixo d'aquests moments de tranquil·litat. D'aquests moments serens que m'estic regalant a mi mateixa. Thank you. I d'aquí uns moments, quan marxem, podem seguir compartint amb els altres aquest benestar. I quan passi alguna situació, aprendré d'aquesta situació que haurà vingut per ensenyar-me una lliçó. I a partir d'ara no veuré els obstacles com a obstacles. No veuré els problemes com a problemes, sinó com a situacions per aprendre, com a oportunitats per canviar. Que vol dir soc un ésser de pau.